Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
RAC1 presenta El món a RAC1 des de la Roca Village per celebrar-ne el 25è aniversari.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.
Us saludem aquest matí des de la Roca Village. Avui emetem el món a RAC1 des d'aquest lloc 25 anys després de la seva inauguració l'any 1998. Aquest lloc s'ha convertit en una destinació molt coneguda de compres i de restauració, i avui commemorem aquests 25 anys des dels budells d'aquest lloc de compres, de moda i d'experiències. I com deien, de restauració, i per cert, un lloc, i molts ho entendreu, apte per gossos. Sense públic, això sí, sense gent. Però parlarem d'aquesta celebració amb la tertúlia que farem des d'aquí, des de la Roca Village, amb l'Ernest Folk, amb la Susana Cuadrado, amb en Jordi Bosch i amb en Pere Mas. I, evidentment, parlarem durant la tertúlia de la investidura de Pedro Sánchez i del càrrec de president del govern d'Espanya, que avui jurarà davant del rei. Comentarem aquest debat d'investidura d'aquests dos dies a Madrid i de la polèmica llei d'amnistia que ha provocat gratera a la dreta i ultradreta, però també en algun sector del socialisme espanyol. Però és que hi ha un gir argumental que no s'ha comentat i que tot seguit ampliarem al món a RAC1. És evident que l'amnistia ha monopolitzat el debat d'investidura d'aquests dos dies quan hem estat fent el món a RAC1 des de Madrid, des del Congrés dels Diputats. A favor, els 179 escons que van votar Pedro Sánchez, en contra, la resta, els 171 de PP, Vox i UPN en contra. Però els uns i els altres no han pensat gaire en l'apartat E de l'article 1, que diu el següent: quedarà en un no res la responsabilitat penal associada a totes aquelles, obre cometes, accions realitzades en el curs d'actuacions policials dirigides a dificultar o a impedir la realització dels actes relacionats amb el moviment independentista. Aquest paràgraf sembla evidenciat i evidentment pensat i escrit pels policies de l'1 d'octubre, però no només la policia espanyola i tots els que van actuar en aquella guerra bruta contra l'independentisme anomenada Operació Catalunya. Quedarien també amnistiats? Podria ser? És a dir, el president Puigdemont o Marta Rovira amnistiats, però llavors el ministre Jorge Fernández Díaz o Eugenio Pino també? Ui, doncs els seus advocats creuen que sí, que ells també quedarien amnistiats. Ara en parlem. Són les 8 i 2 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Vinga, va, Pedro Terra, que és divendres, per fi és divendres, 17 de novembre del 2023.
I avui serà un dia de cel mig ennuvolat a les comarques de Girona i Barcelona, fins i tot amb algun plugim, i en canvi farà més sol a la resta. Al cap de setmana pugen les temperatures.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, el tram més congestionat aquest matí és a l'enllaç de la B23 amb l'A2, on ara hi ha 5 quilòmetres d'aturades en sentit Barcelona entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà de Llobregat.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem de tot el que sabem del futur govern de Pedro Sánchez. Aquest matí a les 10, el president del govern d'Espanya prendrà possessió del càrrec al Palau de la Zarzuela, però ara, un cop superada la investidura, tot el xup-xup gira entorn dels ministres que farà fora i els que fitxarà per encarar una legislatura que es preveu que serà molt complexa i molt calenta. Tot plegat en gran part perquè l'amnistia ha monopolitzat el debat d'investidura, el PSOE, Sumar i els partits independentistes l'han defensat i la dreta l'ha convertit en l'origen de tots els mals. Però els uns i els altres han passat de puntetes per un dels elements centrals del projecte de llei i que ara comentàvem al davantal, l'extinció dels delictes que haurien comès els policies espanyols que combatien el procés. Aquest apartat E de l'article 1 diu el següent: s'elimina la responsabilitat penal associada a aquelles accions fetes fetes en el curs d'actuacions policials dirigides a dificultar o a impedir la realització dels actes relacionats amb el moviment independentista. Tothom dona per fet que aquest paràgraf està pensat per exonerar els antiavalots que van participar en les dures càrregues del dia 1 d'octubre a Catalunya. I és veritat. Però atenció, perquè aquest matí el món recurs pot avançar que diverses veus entenen que també podria beneficiar els responsables de l'operació Catalunya. És a dir, polítics com qui va ser ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i molts dels policies que tenia a càrrec seu s'estalviarien que la justícia els investigués pels delictes que van cometre durant la guerra bruta contra l'independentisme. Perquè ens entenguem, un altre nom, l'excomissari José Manuel Villarejo, podria acabar amnistiat. Seria un efecte surrealista, però perfectament plausible de la llei tal com està redactada. De fet, els advocats d'alguns implicats ho tenen coll avall i ja celebren que l'amnistia enterri per sempre les poques investigacions que s'han obert per conèixer l'abast i els responsables d'aquesta famosa Operació Catalunya. Té més dades i n'informa des de Madrid l'enviat especial de RAC1, Jordi de Planell.
Fins ara, de causes judicials associades a l'Operació Catalunya, només n'hi ha un parell. La primera és la que va acabar amb la condemna de l'excap de la policia espanyola, Eugenio Pino, per haver portat com a prova contra la família Pujol un pendrive amb informació robada. L'Audiència Nacional el va sentenciar a un any de presó, però ell ho ha recorregut al Suprem. Si el tribunal entengués que Pino combatia l'independentisme, podria concloure que queda amnistiat, però seria francament rocambolesc, perquè s'exoneraria el botxí i, en canvi, no a la víctima, els Pujol, que queden fora de l'amnistia. Però hi ha un altre procediment a un jutjat de Madrid que sí que penjaria d'un fil. És el que s'ha obert arran de la querella que Sandro Rosell va presentar contra tota la cúpula del Ministeri de l'Interior de Jorge Fernández Díaz. Rosell es considera una víctima de l'Operació Catalunya i, és clar, tots els imputats en aquella causa podrien acabar ara amnistiats si el jutge interpreta que perseguien Rosell en el marc de la lluita contra l'independentisme. Els advocats d'alguns dels implicats estan convençuts que s'ha d'entendre així i volen que els seus clients quedin aixoplugats per l'amnistia. Que s'arxivés el cas seria una molt mala notícia no només per a Rosell, sinó per a totes les víctimes de l'Operació Catalunya que també han presentat querelles o que ho estaven estudiant i que veien en aquesta causa un precedent esperançador. A Andorra també hi ha un procediment obert, però podria quedar en via morta si les persones que investiga acaben amnistiades a Espanya.
Déu-n'hi-do. Els advocats de Villarejo o de diversos alts càrrecs del Ministeri de l'Interior tenen molt clar que entren dins de l'amnistia, però el món RAC1 també ha parlat amb algunes de les víctimes de l'Operació Catalunya i també admeten certa preocupació. Ara bé, confien que la llei es pugui acabar de polir durant el procés parlamentari i, de fet, alguns estan intentant parlar amb els partits independentistes al Congrés dels Diputats perquè evitin que la policia patriòtica sigui amnistiada i el capítol de l'Operació Catalunya es pugui llavors tancar en fals. De tot plegat, escoltem el comentari que signa el periodista i col·laborador del món RAC1, Pere Cullell.
Sembla que la darrera jugada mestra promoguda per l'independentisme li ha sortit el tret per la culata si finalment es confirma que els promotors de l'anomenada Operació Catalunya es podrien beneficiar també del projecte de llei d'amnistia. No només quedarien exempts de responsabilitats els antiavalots que van estomacar tothom sense mirar prim, que ja sap greu, sinó que també es passaria pàgina de tots els que han viscut en la impunitat de les clavegueres. Però no ens fem mala sang. Tot és teatre. Que ningú dubti que si Espanya realment estigués en perill de trencar-se, com diuen, el PP cediria immediatament els diputats que calgués a Pedro Sánchez. Ni els de Junts ni els d'Esquerra tindrien importància. Els responsables de la guerra bruta poden estar tranquils. Si per atzar fossin jutjats i condemnats seriosament, cosa que dubto, 30 segons després s'assignaria una altra amnistia de mutu acord entre PP i PSOE, lliurant-los de tota responsabilitat, i aquí no hi hauria ni debat, ni retrets, ni manifestacions, ni jutges posant pals a les rodes. No oblidem qui té la paella pel mànec. Ja serà molt que el projecte de llei d'amnistia algun dia es pugui arribar a aplicar.
Déu-n'hi-do. Avui en parlarem, evidentment, aquest tema aquí al món RAC1, tenint en compte la magnitud d'aquesta notícia que avançàvem fa uns moments aquí al món RAC1, la possibilitat que això pugui tirar endavant. Feu-me un favor, sisplau, si podeu enviar-me el text següent a través del WhatsApp, perquè no em funciona l'ordinador en aquests moments. Per tant, us ho agrairia. Per cert, una notícia d'última hora. Alberto Garzón ha anunciat en una carta a la militància que deixa la direcció d'Esquerra Unida. El ministre de Consum en funcions defensa en una carta que el partit està avui consolidat i que és una força amb un capital polític imprescindible pel futur del país. Avança el diari El País, que plega Alberto Garzón i deixa Izquierda Unida. Més coses, els efectes de l'amnistia ara sí marcaran la legislatura perquè condicionaran les relacions del govern espanyol amb els partits independentistes imprescindibles si la Moncloa no vol que totes les seves lleis ensopeguin al Congrés. Aquest matí els diaris li recorden a les portades, La Vanguardia, per exemple, resumeix així el panorama que espera el president espanyol, Pedro Sánchez encara més difícil, L'Ara augura una legislatura incerta, El Periódico es pregunta si estarà lligat de peus i mans i El Punt Avui ja ho té clar i titula President Collat. A Madrid, en la mateixa línia, l'ABC titula Sánchez aconsegueix la investidura però no la legislatura. El Mundo destaca que la incertesa política porta empresaris i fons a alertar del risc d'intervenir a Espanya. En canvi, el diari La Razón veu fets 4 anys més de Pedro Sánchez, mentre que el diari El País obre amb una fotografia del president espanyol somrient amb un titular que pretén esvair els dubtes sobre la legitimitat de la seva investidura. Majoria absoluta per Sánchez. Passi el que passi a partir d'avui, de moment el líder socialista encara ha de prendre possessió del càrrec de president del govern espanyol. Ho farà aquest matí a les 10 al Palau de la Zarzuela. Serà el tercer cop que afronta aquest acte protocolari. Ja hi va passar l'endemà de fer fora Mariano Rajoy amb una moció de censura el juny del 2018 i va tornar un any i mig després, més tard, al gener del 2020, després de guanyar les eleccions i tancar un pacte amb Podem per governar plegats. És una cerimònia que dura pocs minuts, però tot està calculat al mil·límetre. Sánchez saludarà el rei d'Espanya i després prometrà la Constitució en una taula sense crucifixos. No hi ha d'haver cap sorpresa, però en un moment de tanta tensió en què tot s'estudia amb lupa, serà interessant veure la cara del rei Felip VI. Ahir, per exemple, quan la presidenta del Congrés, Francina Armengol, li va comunicar en persona el resultat del debat d'investidura, el monarca es va mostrar en tot moment molt seriós i no va dibuixar pràcticament ni un somriure. Francina Armengol hi va anar a primera hora de la tarda, minuts després que el Congrés investís Pedro Sánchez amb 179 vots a favor i 171 en contra. No hi va haver cap gir de guió dels independentistes, cap trànsfuga del PSOE ni tampoc cap diputat que s'equivoqués en el moment de votar. Pedro Sánchez va assumir el càrrec cofoi, però també un punt compungit. Va admetre que els últims mesos han estat molt complicats i va dedicar aquestes paraules als seus companys de partit.
Sé que el proceso que nos ha traído hasta este día y en este preciso momento no ha sido fácil para vosotros y para vosotras, como tampoco lo ha sido para mí. Así que gracias por vuestra confianza. Sé lo duro que está siendo para quienes hacéis vuestro trabajo político, cultural, social, en las casas del pueblo, verlas asediadas y agredidas.
Això deia Pedro Sánchez en el seu discurs just abans de ser investit. Pedro Sánchez va tornar a carregar contra la dreta, va deixar ben clar que torna a la Moncloa de manera legítima i democràtica i va reclamar al PP que accepti els resultats d'una vegada per totes.
Este debate terminará ahora con una votación que decidirá un gobierno legítimo, un gobierno democrático, un gobierno constitucional, cuyo poder está limitado por las leyes y por el mandato temporal. Cuando las ciudadanas y los ciudadanos emiten su voto, están eligiendo al tiempo el gobierno y a la oposición democráticamente.
Clar, tot això després dels crits i dels insults de la primera sessió del ple d'investidura. La dimecres, la d'ahir va transcorrer molt més plàcidament, l'ambient continuava sent tens, però sense el nivell de crispació del dia anterior. Ara bé, la dreta ja avisa que no pensa aixecar el peu de l'accelerador. Des de Madrid informa Jordi Armenteres.
Si l'oposició ha deixat clar que Sánchez no tindrà els 100 dies de gràcia que es deixen a qualsevol governant. És més, Alberto Núñez Feijó es va acostar a l'escó de Sánchez tan bon punt s'havia fet la votació i li va etzibar que tot plegat és un error.
Le he dicho al president del gobierno que esto era una equivocación. Me voy más preocupado que cuando entré. El presidente del gobierno está intervenido por el independentismo y lamentablemente las decisiones que se van a tomar fuera de esta cámara i fora d'Espanya.
Sánchez va voler repetir fil parlant del guió de fa gairebé 4 anys. Aclamació llarga del PSOE cap al seu líder, després la salutació d'un per un de tots els diputats i també dels ministres, conscients molts, que no repetiran i que ja no sabran mai més en un Consell de Ministres. La foto final és la mateixa del 2020. Sánchez sol al centre de l'hemicicle del Congrés dels Diputats, però 3 anys i 10 mesos més gran.
Però els problemes de Pedro Sánchez no només arribaran des del flanc dret. Si el president espanyol vol una legislatura tranquil·la,
haurà de suar de valent la cancel·lada per guanyar-se la confiança dels socis que ahir li van donar suport. A Junts no va agradar gens ni mica el discurs que Pedro Sánchez va llegir abans d'ahir i s'han encarregat de fer-li notar les últimes hores. És un primer episodi d'atenció que revela com de complicada serà la relació entre els de Carles Puigdemont i el PSOE al llarg d'aquesta legislatura. Informa Adrià Santasusagna.
El discurs de Sánchez va provocar tensió i desconfiança que es va resoldre, com a mínim, per investir-lo president. Míriam Nogueres, al Món a RAC1, després el negociador socialista Santos Cerdán deixaven clares les diferències entre ells, però mantenien que resoldre el conflicte polític és l'única manera de poder arribar a acords.
Ahir la negociació va continuar i avui la negociació continua i demà la negociació continuarà. Per tant, tot allò que ens vam haver de dir ahir ens ho vam dir i avui som un nou dia i avui es vota i avui votarem que sí.
Yo he dicho que somos dos partidos muy diferentes, con diferencias muy grandes entre los dos, y esto no se va a arreglar en un día. Y las negociaciones, bueno, pues hay que ir engrasándolas, y creo que estoy seguro además que con el acuerdo que hemos firmado, que tenemos el convencimiento de cumplirlo, bueno, pues esto seguirá suavizando, seguirá arreglando, y la relación entre los dos partidos irá mejorando.
De fet, el pacte entre Junts per Catalunya i el PSOE diu clarament que els dos partits s'han de reunir aquest mateix mes de novembre, menys de 15 dies, en una ciutat europea i amb un verificador internacional.
L'Esquerra Republicana tampoc es fia ni un pèl de Pedro Sánchez. Gabriel Rufián ho va fer explícit des de la tribuna del Congrés, però a les últimes hores també ho subratlla el mateix president de la Generalitat. Pere Aragonès exigeix al futur govern d'Espanya que sigui valent i enceti el meló del referèndum. Valora l'amnistia, però avisa que no n'hi ha prou, perquè només és un punt de partida. El president ha parlat en dues entrevistes, una a la BBC i una altra a la CNN.
We are working for an agreement.
Estem treballant per tenir un acord per tenir un referèndum a Catalunya, un bon referèndum entre el govern espanyol i català. Aquesta és la nostra petició per solucionar el conflicte polític entre Catalunya i Espanya i ara aquest segon pas del procés de negociació. El primer pas ha estat el darrer mandat que es va registrar ahir a Espanya.
The last legislative term in Spain.
En aquestes entrevistes a mitjans internacionals, el president aragonès també es va aventurar a pronosticar quan tornarà Puigdemont. El president calcula que serà al llarg de l'any que ve. Si la relació amb els independentistes és per veu complexa, la del PSOE amb el Partit Nacionalista Basc sembla força més greixada, almenys si fent cas a la intervenció del portaveu dels nacionalistes bascos, Aitor Esteban, ahir al Congrés. El diputat va tornar a demostrar per què és un dels millors parlamentaris amb un discurs amarat d'ironies i farcit de punyals dirigits al PP. Aitor Esteban va retreure als populars que facin tant escarafalls pels pactes del PSOE amb els independentistes i els nacionalistes i els va recordar això.
Algún día igual quizá contaré lo que nos llegaron a ofrecer hace un par de meses. Iba a ser llamativo.
De quina oferta parlava Esteban? Ell no ho va aclarir, però el diari Vasco publicava poc després que el PP va proposar al PNB que s'incorporés al govern espanyol i assumís el Ministeri d'Indústria. Els nacionalistes bascos no van desmentir la informació, però Alberto Núñez Feijóo va sortir ràpidament a negar-la de totes totes.
No hemos negociado con el PNV. El PNV nos dijo que mientras Vox hiciese el voto favorable a nuestra legislatura no cabía la negociación y por lo tanto me sorprende mucho que no habiendo negociado alguien diga que sí se ha negociado, salvo que ellos hayan negociado con otro, desde luego conmigo no.
Aitor Esteban i Alberto Núñez Feijóo també van protagonitzar un altre dels moments més divertits del ple d'ahir. El portaveu del PNB va recuperar el tractor de Mariano Rajoy, una de les metàfores que més furor van fer durant el debat d'investidura de fa 7 anys, del 2016. Ahir, Aitor Esteban la va adaptar per explicar a Núñez Feijóo per què el PP i el PNB ara són com l'aigua i l'oli.
Señor Feijóo, que ayer me habló otra vez de tractores, quejándose de que yo no quería el suyo. Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite Vox.
Núñez Feijóo s'hi va agafar i va contestar així.
Me da la sensación que el PNV prefiere ser un eslabón, quizás el último de un tractor viejo, pero yo al PNV le ofrecía un tractor nuevo, aquel que se para cuando no tiene aceite.
De fet, en la primera sessió del debat d'investidura, Feijóo va retreure a Aitor Esteban que el PNV hagués optat per la falç i el martell en lloc del tractor que li oferia el PP. És a dir, que hagués optat pel comunisme en lloc d'ells la dreta conservadora. Avui el Mundo, per cert, publica que Núñez Feijóo va amenaçar el president del PNV, Andoni Ortúzar, després de constatar que donaria suport a la investidura de Pedro Sánchez. Segons el diari, Feijóo li va dir literalment «Vamos a por vosotros», una manera una mica estranya de guanyar-se'l, sincerament. L'anunci del PP i de l'extrema dreta continua traduint-se en protestes als carrers, a les que ahir van envoltar el Congrés, van tornar a
ser poca cosa, però a la nit de la concentració de Ferraz a les portes de la seu del PSOE sí que va guanyar múscul, inflamada pel debat d'investidura. S'hi van aplegar unes 4.000 persones i va acabar degenerant en aldarulls. Alguns manifestants van llançar objectes contra el cordó de la policia que protegia la seu socialista i els antiavalots van carregar. Els incidents han deixat 7 ferits i una desena de detinguts. Des de Madrid ho ha seguit l'enviat especial de RAC1, Benet Iñigo.
14 nits de protesta consecutives i una altra vegada amb un final a cop de porra. El ball de bastons va començar cap a la mitjanit, després de 4 hores de concentració, quan manifestants més joves havien pres el relleu a d'altres de més edat. El grup més proper a Ferraz havia trencat el cordó de tanques que els separaven dels antiavalots i a la policia se li va acabar la paciència. En altres punts, un dels responsables policials demanava als manifestants que fessin el favor de marxar.
Hay gente que viene al choque, ¿lo entiende? Pero lo mejor es que dejen pasar, se van un poco para allá y me dejan... Con esa gente. Vale, ya está, caballero, se acabó la conversación.
Però ni cas. De fet, els càntics contra la policia són cada cop més habituals en aquestes concentracions de l'ultradreta. Ahir els deien gossos de Sánchez, sicaris de Marlaska, i els retreien que abans els consideraven un dels seus. El cas és que en un moment les línies policials van avançar dividint els manifestants en grups cada cop més petits. Contenidors creuats al carrer i algun cremant deixaven testimoni del seu pas, però les corredisses van acabar relativament ràpid cap a la una de la nit.
Però la virulència dels manifestants de l'extrema dreta ahir també va provocar un incident en diputats del PSOE. Abans que comencés el ple, 4 d'ells estaven esmorzant en un bar proper al Congrés, però fora de la zona cordonada per la policia. Un grup de joves va entrar al bar, els va reconèixer i els va començar a insultar. Com que la situació anava escalant, els diputats van avisar la policia, que els va ajudar a sortir del bar i els va escortar fins a l'edifici del Congrés. El problema és que, mentre els acompanyaven, un dels concentrats va llançar un ou, Herminio Rufino Sánchez, un dels diputats del PSOE. De fet, potser us sonarà perquè Herminio Sánchez va fer famós fa un parell de mesos quan va votar per error Núñez Feijóo al debat d'investidura al final de setembre. Doncs bé, ahir després d'aquest incident confessava que havia passat por.
Nos han increpado, nos han empezado a faltar, a decir barbaridades, entonces han tirado un huevo, que tiene mucha suerte, yo creo que era medio duro. Me ha dado aquí y he saltado arriba y no me ha manchado ni el traje, luego me he limpiado y ya está. Si no es por la policía no salimos.
Malgrat aquests incidents, el debat d'investidura ja és un capítol superat i ara als passadissos de Madrid tothom es pregunta qui formarà part del nou Consell de Ministres. Hi ha dues incògnites. Quines carteres es quedarà Sumar i els noms i cognoms dels futurs ministres. Sumar ja n'ha posat alguns sobre la taula per liderar ministeris com els de Sanitat, Drets Socials, Cultura o un de nou, fins i tot, el Ministeri de Joventut i d'Infància. En paral·lel, a dins del PSOE, intenten esbrinar quins dels seus ministres es quedaran i quins tenen les hores comptades. Tornem a Madrid, Armenteres.
La part de Sumar sembla molt clara, només repetirà Yolanda Díaz. Tota la resta de ministres van fora i entren a priori Ernest Urtasun, una cultura, la doctora Mònica García, la cap de l'oposició contra Ayuso, ara a Madrid, com a nova ministra de Sanitat. I llavors hi ha tres noms més: l'eurodiputada Cira Rego, Pablo Bastinduy i Nacho Álvarez. Seran 4 o 5 carteres per Sumar, depenent de la dimensió del Consell de Ministres, que rebaixarà les carteres de 23 a 20 o menys. El PSOE és una altra cosa. Hi ha noms que es donen per amortitzats: Fernando Grande Marlaska, Isabel Rodríguez com a portaveu, ja es veurà si passa a un altre ministeri, Iceta i Raquel Sánchez. El titular d'Agricultura, Luis Planas, es jubila i suposadament no vol continuar, i ho ha comunicat. Qui pot entrar al Consell? Guillermo Fernández Vara i Ximo Puig. A partir d'aquí la travessa és molt llarga i entre catalanes hi ha dos noms que el PSC fa córrer: Eva Granados i Núria Parlon. La previsió és que al llarg del cap de setmana es coneguin els noms del nou Consell de Ministres, dilluns prenguin possessió del càrrec i dimarts la primera reunió de la nova etapa.
Ara l'Armenteres explicava que un dels canvis que sembla més clar és el d'Ernest Urtasun al Ministeri de Cultura i Esports. Doncs bé, l'Espanyol matisa que sí que assumiria aquesta cartera del Ministeri de Cultura, però sense l'apèndix d'Esports. El Digital explica que Pedro Sánchez hauria decidit segregar-lo de Cultura per assegurar-se que els esports queden en mans d'un socialista, ara que aquest departament guanyarà pes amb l'organització del Mundial de Futbol del 2030. Hi ha dues opcions: que Esports s'integri a Educació o que depengui directament de Presidència. Més travesses, com apuntàvem ahir, el País dona per fet que la portaveu de Més País a l'Assemblea de Madrid, la doctora Mònica García, serà la futura ministra de Sanitat. L'ABC també apunta un altre nom que es podria incorporar al Consell de Ministres, el del secretari d'Estat per l'Esport, Víctor Francos, que ha guanyat molta notorietat amb la gestió del cas Rubiales a la Federació Espanyola de Futbol. També sona Antonio Hernando, exportaveu socialista al Congrés, per anar-se'n a Interior, tenint en compte que tothom dona per fet que Fernando Grande Marlaska haurà de fer les maletes. Es parla també que aquesta cartera d'Interior la podria ocupar Margarita Robles, que deixaria Defensa. I La Vanguardia assenyala tres noms més que es podrien incorporar a l'executiu: l'actual cap de gabinet de Pedro Sánchez, Òscar López, i els expresidents autonòmics Ximo Puig, que podria anar a Foment, i Guillermo Fernández Vara. Haureu notat que totes aquestes travesses deixen fora de joc els cinc diputats de Podem, que malgrat que han votat a favor de Pedro Sánchez, tenen assumit que quedaran al marge del futur govern. La secretària general dels Liles, Ione Belarra, creu que Yolanda Díaz els ha vetat i es queixa que fa 4 mesos que ni tan sols parlen per telèfon.
Yolanda Díaz no me llama desde julio del 2023. Está encima de la mesa un posible veto a Podemos en el próximo gobierno. Yo creo que esa sería la peor de las noticias para la transformación social, porque, insisto, creo que Podemos ha sido la fuerza política que ha puesto encima de la mesa las transformaciones sociales, feministas y económicas más avanzadas en la pasada legislatura.
És una prova més de la greu crisi entre Podem i Sumar, que Pablo Iglesias ja porta mesos ressenyant el món a RAC1. De fet, dimecres, l'exlíder dels Liles va alertar que el trencadís és imminent i que Podem podria anar per lliure a les eleccions europees de l'estiu que ve. Però, com demostra la crispació dels últims dies, les dificultats també arribaran des de la dreta. El PP també pensa continuar amb l'ofensiva per terra, mar i aire contra els acords a què el PSOE han arribat, entre d'altres, en Junts i amb Esquerra. Ara bé, tot i les crítiques que ha llançat contra l'amnistia durant totes aquestes setmanes, el PP no deixa clar si portarà el text al Tribunal Constitucional. El vicesecretari institucional del PP, Esteban González Pons, diu que volen esperar a veure'n el redactat final. González Pons creu que ara mateix el redactat és literalment presentable.
La Comisión Europea sabe que no está viendo la ley entera, está viendo solo el trocito presentable que firma el PSOE. Pero ese trocito presentable, que ayer ya le recordaron al presidente del gobierno que tiene que interpretarse a la luz del acuerdo entre Junts y el PSOE firmado en Bruselas o en Waterloo, hay que añadirle las enmiendas que le faltan. Por lo tanto, primero vamos a ver la ley completa.
Porten mesos demonitzant l'amnistia, però ara és presentable, diu, que de caram. De fet, malgrat aquestes declaracions de González Pons, el PP continua carregant contra l'amnistia. El diputat català Nacho Martín Blanco compara l'acord del PSOE i els independentistes amb els intents de Donald Trump d'evitar que l'assalt al Capitoli nord-americà tingués conseqüències. Ho ha dit aquesta nit al 9C de RAC1.
S'assembla molt més als plantejaments trumpistes, i ja que parla el senyor Sánchez del trumpisme, jo vull recordar que el senyor Trump, quan es va presentar a les últimes eleccions, va dir obertament que concediria un indult als autors de l'atac al Capitoli. La idea d'indultar aquells que tu consideres pròxims a les teves tesis em sembla profundament perversa, ja no només d'indultar-los, sinó en aquest cas concedir-los una amnistia.
Martín Blanco també va defensar Isabel Díaz Ayuso per haver insultat el president espanyol durant la primera sessió d'investidura. Diu que li sembla una reacció humana. Mentrestant, la presidenta de Madrid continua fent befa d'aquell insult que va deixar anar a la sessió d'investidura de Pedro Sánchez. Ayuso en parlava ahir amb la fruta, en to irònic, al ple de l'Assemblea de Madrid.
Aprovecho su intervención para difamar a un presidente autonómico, es decir, difamarme a mí y a mi familia. A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije, me gusta la fruta. Si yo, en esa tribuna de oradores, aprovecho e insulto a su familia, lo mínimo es que usted diga por abajo, al menos, me gusta la fruta.
Mentrestant, Díaz Ayuso no només s'arronsa, sinó que sembla que compta amb el suport total de l'entorn. De fet, avui el Digital El Plural assegura que a la seu del PP de la Comunitat de Madrid ja hi haurien arribat diverses cistelles de fruita. Tot plegat mentre el món judicial demostra com d'enfadat està el PSOE pels pactes que està segellant amb els independentistes. La guerra entre la judicatura i el govern d'Espanya és cada dia més explícita. Només així s'entén l'anunci que va fer ahir al vespre el Consell General del Poder Judicial. Assegura que investigarà la portaveu del govern de Catalunya, Patricia Plaja, i el número 2 del Ministeri de Justícia, Antonio Rodríguez, per posar en dubte la feina del jutge que investiga Tsunami Democràtic. Tots dos van qüestionar Manuel García Castellón per acusar de terrorisme el Carles Puigdemont i a Marta Rovira. Tant Plaja com Rodríguez van trobar curiós que ho fes just a la fase final de les negociacions entre el PSOE i els independentistes per la investidura de Pedro Sánchez.
Aquells que teòricament és a qui els hi toca impartir justícia, alguns, no tots, busquen no només condicionar negociacions polítiques, sinó castigar-les, prevaricant.
Qué casualidad que justo es, oye, unos días antes de que se llegue a un acuerdo con Junts y unos días después de que se haya llegado a un acuerdo con Esquerra Republicana. Qué casualidad.
Doncs bé, García Castellón diu que això és impresentable i va demanar empara al Consell General del Poder Judicial, que li ha donat la raó. Els vocals de l'òrgan de govern dels jutges creuen que Patricia Plaja i Antonio Rodríguez volen influir en les causes que investiga García Castellón i vulnerar la seva independència. Ara els dona 10 dies per explicar-se i el següent a la llista podria ser Gabriel Rufián, que dimecres també va criticar el magistrat durant el debat d'investidura. Mare meva! Les aigües també baixen embogudes a la Fiscalia. De fet, el fiscal general de l'Estat resisteix les pressions de la resta de fiscals i manté que no pensa posicionar-se sobre l'amnistia. En una carta a tots els subordinats els recorda que s'han de mantenir neutrals, no interferint el poder legislatiu. També el fiscal superior de Justícia de Catalunya, Francisco Bañeres, creu que ara no toca alçar la veu. En canvi, els jutges d'instrucció de Barcelona discrepen del fiscal i se sumen a les crítiques per les referències al lofer. És un terme que no apareix a la llei d'amnistia, però que els magistrats continuen maleint perquè sí que surt el pacte polític entre el PSOE i Junts. Els jutges han emès un comunicat per recordar que el poder judicial espanyol és independent. A l'ofensiva per frenar l'amnistia també s'hi sumen cada cop més empresaris. La COE es va reunir d'urgència la setmana passada per condemnar-la i ahir alguns pesos pesants de l'IBEX van convertir un acte a favor del corredor mediterrani en una autèntica aquelarre contra la llei d'amnistia. Entre els més durs hi ha el president de Mercadona, Juan Roig, que acusa el govern d'Espanya de dividir els espanyols i frenar l'economia.
Si nosotros este mismo problema que tenemos en España lo tuviéramos en Portugal, que estamos en plena expansión, nosotros ralentizaríamos las inversiones. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que dar tranquilidad al país y tranquilidad a los españoles y después, políticamente, que salga el que democráticamente más se crea, pero dentro de un marco de estabilidad para todo el país, que es lo que necesitamos.
S'hi va afegir el president de l'AVE, l'expresident del Real Madrid, Vicente Boluda Blambambú, com deien al Cracòvia, que reclama una consulta a tots els espanyols sobre els acords d'investidura. Per cert, en aquest acte, que en teoria era sobre el corredor mediterrani, repetim, alguns empresaris fins i tot van escridassar el representant del govern d'Espanya. A Catalunya avui tots els diaris alerten que aquesta legislatura no serà gens fàcil i recorden que la clau de l'estabilitat la tindran els partits independentistes, n'informa Anna Alfonso.
La Vanguardia vaticina que la navegació de Sánchez no serà fàcil i que la legislatura dependrà de la capacitat de partits dispars de superar les dificultats. El periòdico diu que el nou govern neix en un ambient de polarització i que el president espanyol haurà de ser capaç de superar la crispació per mantenir l'estabilitat. L'Ara apunta que Sánchez haurà de fer de la inestabilitat virtut i fa una crida a la concòrdia. Diu que els objectius que estan en joc són prou ambiciosos perquè tothom hi posi de part seva. El Punt Avui alerta Sánchez que estarà sotmès a una avaluació continuada, especialment per part dels partits independentistes. José Antic, el Nacional, l'adverteix que cometrà un error si repeteix l'esquema de la legislatura anterior i es dedica més a enganyar que no pas a complir els seus compromisos. I Vicent Partal, a VilaWeb, hi coincideix. Diu que a Sánchez no li serà fàcil fer el que li plagui i que l'independentisme tindrà molt a dir sobre la seva supervivència.
A Madrid, la majoria de diaris preveuen que els pròxims anys seran fatals per Espanya i temen una ruptura total de la societat, informa Marc Segués.
L'ABC creu que serà una legislatura hostil i que suposarà un veritable desafiament a la convivència i qualifica els seus protagonistes d'extravagants ideològics i d'irreconciliables amb l'interès general d'Espanya. La Razón vaticina que serà una legislatura amb un govern contrari a la meitat de la nació. Alerta que serà un bombardeig constant de propaganda, però està convençut que hi haurà una inevitable reacció de la ciutadania que s'aixecarà. A El Mundo, Federico Jiménez Los Santos acusa Sánchez de clavar un punyal al cor d'Europa, aixecant un mur com el de Berlín per disparar per l'esquena als dissidents. L'Espanyol tem que Sánchez confirmi els pitjors auguris consolidant un executiu frontista i polaritzador. Per altra banda, el País bateja la legislatura com la dels equilibris. Tot i això, veu Sánchez amb la capacitat d'adaptació per tirar-la endavant i li recomana que armi un govern amb solvència tècnica i visió política. I Isaac Rosa, el diari Opunès, cita l'allau de crítiques preventives que està rebent la futura legislatura i ironitza que tota aquesta xerrameca és un déjà vu que ja s'havia sentit en moltes altres ocasions.
Sentim ara què han dit les ràdios. A la SER, Àngels Barceló qualifica d'èxit inapel·lable la investidura de Sánchez.
El camino hasta ahí habrá sido tan largo como sorprendente y reafirma no ya la leyenda, sino la realidad de la capacidad de resistencia y de superación de Sánchez. Pocas mayorías absolutas se dan en el Parlamento si son necesarias sumas de fuerzas diferentes, y él no solo lo consiguió, sino que lo hizo con un Parlamento más fragmentado que nunca. Así que su éxito es inapelable. Lo de ayer en el Congreso es la prueba de la resistencia de nuestra democracia y de la robustez de una constitución que la protege. Nadie debería tener nada que decir, más allá del malestar obvio cuando no se gana. A Pedro Sánchez le respaldan 179 votos y este es el fin del debate. Otra cosa es que este apoyo tan brillante numéricamente luego tenga su letra pequeña en forma de dificultades para que las mismas alianzas que ayer le dieron la presidencia a Sánchez le apoyen también tantas veces como necesite sacar adelante cualquier iniciativa.
A la COPE, Carlos Herrera torna a carregar contra Sánchez y diu que ha aconseguit el suport a un programa inexistent.
Pues tenemos, hombre, alguna reserva moral, ¿no? Hay cosas por las que no pasamos porque son indignas, humillantes, inmorales, etc. No es el caso de Sánchez. Por eso es un enemigo tan peligroso, porque carece de los límites que otros sí se ponen. Sánchez consiguió ayer un apoyo mayoritario en el Parlamento. Consiguió el apoyo a un programa inexistente, porque el único que tiene es sacarle todo lo que puedan a Sánchez. Y Sánchez se lo dará, solo por seguir en el poder.
A Onda Cero, Carlos Alsina lloa irónicamente la capacidad de resistencia de Sánchez.
Y ahí sigue Sánchez, superviviente de la gran boda roja del Comité Federal Socialista del 2016, superviviente del abrazo del oso de Podemos, superviviente del hundimiento de la izquierda en las últimas elecciones autonómicas del mes de mayo. Sánchez reinvestido, cada vez más orgulloso de sí mismo, cada vez más atado a los separatismos, cada vez más displicente con la parte de España que es conservadora, que no es una parte pequeña, cada vez más empeñado en ver como una aberración a aquellos de entre sus gobernados que no le quieren ver a él ni en pintura.
Déu-n'hi-do. Y a Ràdio, Jiménez Los Santos acusa Sánchez de presidir un govern il·legítim.
Desde ayer estamos presididos por un señor que carece de moral, que carece de decoro, que le ha declarado la guerra a la oposición, que nos ha declarado la guerra a los españoles, y para estar en el poder el tiempo que pueda. No una legislatura, eso lo dicen los tontos. Se quedará todo el tiempo que pueda, con la ETA, con los separatistas, que es lo único que acortará su legislatura. Naturalmente, la secesión de Cataluña, del País Vasco y de Navarra. Lo único que va a acortar la legislatura es el tiempo que tarden los acreedores de Sánchez en hacernos pagar sus gastos.
Sobretot plegat, escoltem el comentari que posen dos col·laboradors del Món RQ, el primer del director d'Infolibre, Daniel Besteiro.
La política, com la vida, perquè la vida també és política, és decidir. Sánchez ha optat per obrir un temps nou, clarament plurinacional. Estic segur que no era la seva primera opció i aquí estan els seus vaivens sobre l'amnistia. Junts ha abandonat la unilateralitat. Encara que diguin qui no, ho han signat amb la solemnitat d'una investidura. Fins quan? Hoy es siempre todavía, que diria Pablo Neruda. Perdó. Que diria Machado. I la dreta espanyola. Un mer gest defineix el que és Feijó. Tot d'una, sembla un home educat i cortès felicitant Sánchez. Però el que li diu és el contrari. I després corre a explicar-ho. L'eterna disjuntiva entre la radicalitat amb la qual es mantindrà com a líder del PP i la moderació sense la qual mai arribarà a la Moncloa. Els ciutadans també van triar el 23 de juliol i el que va passar ahir és, ni més ni menys, que la traducció, la democràcia en acció.
I el segon, sobre el tractament de tot aquest debat d'investidura a la televisió, el posa la crítica de televisió del Món RQ, Mònica Planes.
Mentre que Televisió Espanyola i TV3 s'han esforçat per fer unes cobertures exhaustives basades en l'anàlisi, la benzina televisiva de la investidura l'han proporcionat les cadenes privades. Telecinco i Antena 3 han participat del combat ideològic. Dimarts, a El Hormiguero, un Josep Pedrerol teatral, mirant a càmera, li demanava a Pedro Sánchez que s'ho pensés. En els magazins matinals hi ha hagut un abús de les imatges de violència al carrer que gairebé de manera permanent estaven en pantalla. Era fins i tot inquietant l'obsessió que tenien per la manifestació feixista de les nenes inflables. La imatge es repetia i es repetia i es repetia. La mirada crítica, el programa d'Anna Terradillos, és un aquí hay tomate de la política, vídeos sensacionalistes amb locució dramàtica amb un crescendo catastròfic. Telecinco ha sigut l'única cadena que va ometre en els informatius l'insult de Díaz Ayuso a Pedro Sánchez, retallant l'instant quina casualitat que vocalitzava l'improperi. L'agressivitat mediàtica permet intuir que, en aquesta legislatura que tot just comença, algunes cadenes han assumit la missió d'encendre l'audiència.
Gràcies, Mònica. En ple debat sobre l'amnistia, avui es fa el Tribunal de Comptes al judici als líders del procés per les despeses que suposadament va costar el referèndum de l'1 d'octubre. Entre els acusats hi ha Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat. Tot i que les defenses havien demanat la suspensió del judici, la consellera que s'encarrega del procediment, nomenada a proposta del PP, ha decidit continuar amb la vista. Des de Madrid, Roger Perciba.
Si el Tribunal de Comptes ha de concretar quants diners públics es van gastar per organitzar el referèndum de 2017 i l'acció exterior de la Generalitat vinculada al procés. La Fiscalia diu 3,4 milions d'euros. Societat Civil Catalana, que exerceix l'acusació popular, augmenta la xifra fins als 5,3 milions. El Tribunal no ha considerat la petició de les defenses de suspendre la vista. La del president Puigdemont, per exemple, ha argumentat que el Tribunal Fiscalitzador no té competències per jutjar casos comptables si no hi ha una sentència ferma de malversació per part d'un tribunal penal. La defensa dels acusats d'Esquerra Republicana, com Oriol Junqueras i Raül Romeva, havien demanat la suspensió del procés a l'espera de l'aprovació de la llei d'amnistia.
I a aquesta hora del matí, quan falten 21 minuts per arribar a les 9, una pausa parlant de l'Argentina, parlant dels Premis Grammy, on el millor de la nit ha estat poder escoltar Rosalía cantant Rocío Jurado o Raúl Alejandro cantant Laura Pausini.
Ja és Black Friday a la Roca Village. Del 16 al 27 de novembre troba el regal perfecte per Nadal amb descomptes irresistibles en marques com Michael Kors, Timberland o Under Armour. De dilluns a diumenge gaudeix del Black Friday a la Roca Village, un destí de shopping màgic. I recorda, el divendres 24 de novembre ampliem el nostre horari de 9 del matí a 10 de la nit.
Molt sovint, les violències masclistes, tant físiques com psicològiques, es produeixen en entorns quotidians, com ara el transport públic, la feina, la família o els amics, o les xarxes. Passen davant nostra i fem veure que no les veiem. Si n'ets testimoni, pren partit. Al 900-900-120 t'escoltarem. I per emergències, truca al 112. Davant les violències masclistes, obrim els ulls. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Encara no coneixes els Fiat Pro Days? Doncs afanya't, perquè ara tan sols aquest mes tens ofertes úniques que no et voldràs perdre. Vine al concessionari que tinguis més a prop i gaudeix dels Fiat Pro Days per vehicles comercials en tota la gamma gasolina, dièsel i elèctrica. Deixa't sorprendre. Fiat Professional. Professionals com tu.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos crianza. Acertarás.
Si et costa posar-te a jugar amb els amics i dius coses com... És que avui plou i el meu gos es posa supertrist amb la pluja i m'he de quedar amb ella a mirar la patrulla canina. Amb el Black Friday de Bacus et costarà menys. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en jocs i joguines fins al 27 de novembre. Amb Bacus, jugar junts no costa tant.
Ens diem FIAC Assegurances. F-I-A-T-C. 5 lletres que donen tranquil·litat perquè també cuiden de la teva salut. Amb els millors metges i clíniques, totes les especialitats i una atenció excel·lent. I ara, si contractes la teva assegurança de salut, tens fins a 3 mesos gratis amb el servei de la Clínica Diagonal en exclusiva. Informa-te'n a fiat.cat.
Sentir curiositat és meravellós. És escoltar la meva veu. És un per què no i un a veure què passa. És planificar un viatge, triar un llibre o fins i tot obrir una ampolla de vi. Que la curiositat sigui la brúixola de la teva vida. Ramon Bilbao. El viatge comença aquí.
No te voy a decir la cantidad de enfermedades ni la de millones de muertes que provoca la inactividad física, pero sí que solo hay un obstáculo para evitarlo. Tú. Si estabas esperando una señal para empezar a cuidarte, es esta. Vamos, actívate. La salud se entrena. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Des que la meva mare viu a Domus Vi Bonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vi Bonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Un 80% de les dones pateix fogots durant la menopausa. Però combatre'ls, Arediana Sofocos és el primer suplement alimentari natural eficaç contra les calors sobtades. Una fórmula única a base d'extractes naturals i vitamines verificats per la ciència, compatible amb les teràpies hormonals substitutives. Prioritza el teu benestar i passa a l'acció. Arediana Sofocos, venda a farmàcies i a arediana.com.
De vegades recuperar-se costa molt.
Recupera't prenent Estenolit Recuperació 3 en 1. Un vial diari d'Estenolit Recuperació amb vitamines, triptòfan i zinc et retorna la teva vitalitat, ànim i defenses en només 12 dies. Estenolit, de Laboratoris ERM.
Fira Orígens torna amb la cuina verda com a gran protagonista.
Demostracions de cuina en directe de la mà de reconeguts xefs, tallers, tast i venda dels millors productes de la terra.
I també premis, concursos i molt més. Aprèn tasta i compra el 18 i 19 de novembre a Olot.
Més informació a firaorigens.cat. Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, complim 3 anys des del llançament a Espanya. Per això, durant aquest mes, t'ofertem 3 anys de garanties si finances el teu vehicle d'ocasió. Visita un dels nostres 200 concessionaris o reserva el teu cotxe a spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a spoticar.es.
RAC1 us està oferint El Món a RAC1 des de la Roca Village per celebrar-ne el 25è aniversari.
I a l'Argentina, continuem els apunts aquí al Món a RAC1. Aquesta matinada hi ha hagut una mostra de suport inesperada de Patricia Bullrich a Javier Milei. Dos dies abans de les eleccions, l'excandidata de la dreta tradicional, que va quedar tercera i, per tant, fora de la segona volta, ha aparegut per sorpresa a l'acte de tancament de campanya de l'ultradretà a la ciutat de Còrdoba. Bullrich s'ha abraçat a Milei i ha defensat la seva de candidatura. Han ovacionat milers de persones la posada en escena. El suport de Bullrich pot ser determinant perquè la primera volta va obtenir més d'un 20% dels vots i, per tant, els seus votants poden tenir la clau de la victòria diumenge. A 48 hores de la segona volta presidencial, les enquestes revelen uns resultats molt igualats entre Milei i el candidat al peronisme, Sergio Massa, que també ha tancat aquesta nit la campanya electoral. Corresponsal de RAC1 a Buenos Aires, Berta Raventós.
Tancament de campanya intens per Massa i Milei, que han optat per estratègies oposades. Milei ha omplert el centre de la ciutat de Còrdoba, província clau pels resultats de diumenge, on ha protagonitzat un acte massiu amb escenari i cançons de rock incloses.
En el fondo, lo que estamos eligiendo es si queremos la tiranía de las mayorías, el populismo peronista, o queremos volver a abrazar las ideas de la libertad de Alberti.
Mentrestant, Massa ha dinat amb empresaris i ha visitat una escola secundària de Buenos Aires, on ha fet una crida als joves a que continuïn defensant l'educació pública que Milei qüestiona.
Construir un país con igualdad de oportunidades es pensar que el hijo de un albañil o de un peón rural tenga la misma oportunidad de cualquiera otro para ser presidente. Viva la educació pública! Muchas gracias!
Segons els sondejos, el suport a Massa i a Milei està pràcticament igual, amb uns pocs punts de diferència a favor d'un o l'altre, segons l'agència encastadora.
Aquesta matinada s'han entregat a Sevilla els Grammy Llatins amb un palmarès molt repartit entre quatre artistes. Els grans triomfadors han estat Bizarrap amb Shakira. Tres premis cadascun, com ara el de la cançó de l'any, Shakira li ha dedicat als seus fills i ha assegurat que cal mirar endavant i mai enrere.
Este premio yo se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz. Les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa, porque se lo merecen. Así que desde ya estoy pensando en lo que está por venir. Porque como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro.
Una altra de les més guardonades ha estat Karol G. També s'han dut tres premis, com ara el Premi Gros de la Nit, l'àlbum de l'any per Mañana Será Bonito, i d'aquesta manera agafa el relleu a Motomami de Rosalía. L'altra triple guanyadora ha estat Natalia Lafourcade.
De totes les flores que sembramos.
La mexicana durant la campanada i s'ha endut el Premi a Gravació de l'Any, l'única categoria on també estava nominada Rosalía amb Despechá. Té més detalls, Marc Simón.
Al palmarès també s'hi ha sumat Bad Bunny, l'únic artista que s'ha endut dos gramòfons per les seves cançons, Un por ciento i Coco Chanel. A partir d'aquí, els altres premis que han destacat al llarg de la gala a Sevilla han estat els honorífics. D'una banda, Laura Pausini ha rebut el reconeixement a Persona de l'Any, convertint-se així en la primera artista en rebre aquest guardó, que no és ni de l'Amèrica Llatina ni de l'Estat espanyol. L'altre artista homenatjat ha estat Antonio Banderas, que s'ha endut el premi a la presidència 2023 gràcies a les nombroses aportacions que ha fet per ajuntar el món de l'art amb el de la música.
I tot i això, la gala està marcada per les actuacions musicals. I atenció, perquè els plats forts els han protagonitzat l'exparella formada per Rosalía i Raúl Alejandro. La cantant catalana ha començat la gala versionant, i de quina manera, mare meva, la cançó Se nos rompió el amor de Rocío Jurado. Bestial.
Se nos rompió el amor de tanto cielo. Se nos rompió el amor. Aquel tan grandioso jamás pudo existir tanta belleza.
És una cançó de desamor, portada al flamenc, que molts han volgut interpretar com un indirecte a la seva exparella, però posats a interpretar, l'actuació de Raúl Alejandro també es podria llegir com un missatge cap a Rosalía, perquè el cantant porto-riqueny ha versionat, i també molt bé, el Se fue de Laura Pausini. Destacar la doble actuació de Shakira, d'una banda cantat acròstico, on ha intercalat imatges dels seus fills amb la seva actuació. I també ha actuat amb Bizarrap per fer la seva sessió número 53. A partir d'aquí, moments emotius com el d'Alejandro Sanz cantant Corazón Partido.
I qui me va entregar?
I altres per ballar, com l'actuació de Sebastián Yatra en Vagabundo. El cantant també ha estat un dels presentadors de la gala, conjuntament amb les actrius d'Anna Paola, Roselyn Sánchez o Paz Vega Marc.
Diuen que el millor es deixa pel final, però aquesta matinada la reina indiscutible de la cerimònia ha estat l'encarregada de donar el tret de sortida, Rosalía. La catalana ha pujat a l'escenari amb un vestit negre i acompanyada d'una banda de flamenc, on ha fet una actuació amb tradició i innovació a parts iguals. Una tònica que s'ha anat repetint al llarg de la gala, on s'han intercalat moments més íntims, com l'actuació del cantant d'òpera Andrea Bocelli, amb d'altres més moguts, com la unió de forces entre Ozuna i David Guetta. També han destacat les actuacions de Laura Pausini, on ha repassat clàssics de la seva carrera com La Soledad o Víveme, o el corrido tumbado de Peso Pluma. L'encarregat de posar punt final a la gala ha estat el raper Feid amb el seu últim tema, Le pido adiós.
El govern prohibirà obrir o ampliar aquells negocis que gastin molta aigua quan declari l'emergència per sequera. Això, segons el periòdico, vol dir que no s'autoritzaran noves places d'hotel, granges, camps de futbol, centres de dades o fàbriques metal·lúrgiques, per exemple. La setmana que ve el govern farà un primer pas declarant l'estat de preemergència, però si continua sense ploure, les restriccions aniran a més. Per cert, que el Servei Meteorològic de Catalunya diu que per deixar-la enrere caldria que d'un sol cop caigués la pluja que en condicions normals cau a Barcelona durant tot un any. La sequera ja s'ha convertit en la més greu de l'últim segle. Mai, des que hi ha registres, havíem estat 31 mesos més de 2 anys i mig amb tan poca pluja. Bueno, i aquí som, anem al temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Bon dia. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Hi ha pluges a la vista en algun moment o no?
Poqueta cosa. Avui, com a molt, algun plogim, algun ruixat feble entre les comarques de Girona i de Barcelona. El cap de setmana no s'espera pluja i a principis de la setmana que ve sí que podrien descarregar alguns ruixats, bàsicament al Pirineu o en algun punt a tocar de la costa central, però seria molt poca cosa. Per tant, no serviria per resoldre aquesta situació de sequera. Continuem, doncs, amb aquests dies més aviat tranquils, només, com dèiem, amb aquests ruixats avui entre Girona i Barcelona, cel més tapat en aquestes comarques avui durant tot el dia, i això farà que les temperatures baixin respecte a les d'ahir. Farà més fresca tot arreu al migdia, però sobretot entre aquestes comarques de Girona i Barcelona, on baixen entre 5 i 6 graus les temperatures respecte a les d'ahir. Torna a pujar una altra vegada el termòmetre al cap de setmana, l'ambient tornarà a ser càlid al centre del dia, amb moltes màximes d'entre 20 i 25 graus, i demà començarem el dia amb alguns núvols, però després s'obriran clarianes i diumenge serà radiant.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick-pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
7 minuts i les 9 del matí, un segon, eh?
Aquesta setmana, a Transformadores, de La Vanguardia i Endesa, cava amb gust d'autoconsum solar. Descobrim la planta solar de Jaume Serra, la instal·lació fotovoltaica més propera al mar que s'ha construït mai en un celler del país. La tradició vitivinícola és un dels pilars del nostre país. A dia d'avui, més de 56.000 hectàrees del territori català estan cobertes per ceps de tot tipus, dels quals s'obté el vi i el cava, compla milions d'ampolles any rere any. Ampolles que, abans d'acabar sobre la nostra taula, han reposat en imponents cellers i caves, espais carregats d'història, enmig del territori rural. A Vilanova i la Geltrú, vora el massís del Garraf, s'erigeix un d'aquests cellers, Jaume Serra. Un indret on es barreja tradició vitivinícola, aromes mediterrànies i una gran estima pel territori i el medi ambient, tal com relata Pere Escolà, director de la cava Jaume Serra.
Nosaltres formem part del sector agroalimentari i, per tant, els nostres productes i la nostra matèria primera provenen de la terra. Ningú millor que un agricultor per tal de cuidar-la. És la seva font d'alimentació i també és el concepte més pur de sostenibilitat.
A aquest compromís sostenible es refereix també Marta Fontanals, arribada a Jaume Serra fa més de 35 anys, i que ens parla del significat d'apostar per la varietat de cava ecològic.
El raïm utilitzat per fer aquest cava ve de vinyes certificades com ecològiques. Es conreuen d'una forma especial, sense utilitzar pesticides ni herbicides. En definitiva, fer-ho tot de forma més natural.
Sobre 2.300 metres quadrats de les seves instal·lacions hi ha 1.346 mòduls fotovoltaics que produeixen, a dia d'avui, el 30% de l'energia que es consumeix al celler Jaume Serra. La resta també prové de fonts d'energia renovables, gràcies a un acord amb Endesa. Tot això per tal de mantenir el compromís amb la sostenibilitat. Jordi Grau, Project Manager d'Endesa X.
El 100% de l'energia que es produeix amb les plaques solars s'autoconsumeix a les mateixes instal·lacions Jaume Serra. A nivell mediambiental, suposa deixar d'emetre 252 tones de CO2 a l'atmosfera cada any, de manera que és un gran pas. I és que, de fet, el sector vitivinícola i l'agroalimentari, en general, és ideal per instal·lar-hi autoconsum solar, ja que es disposa de grans coberts en magatzems i terrenys extensius. És una manera de treure-li profit.
El grup García Carrión, al qual pertany Jaume Serra, juntament amb Endesa X, ha posat en marxa 8 instal·lacions fotovoltaiques més en diversos cellers per tal de continuar reforçant el seu compromís a l'hora de reduir i neutralitzar la petjada de carboni associada a l'elaboració dels seus productes. Agafa una copa i brindem per la transformació energètica del sector del vi i del cava a lavanguardia.com, ja disponible al quart capítol de la tercera temporada de Transformadores, una iniciativa de La Vanguardia i Endesa.
Ja és Black Friday a la Roca Village. Del 16 al 27 de novembre troba el regal perfecte per Nadal amb descomptes irresistibles en marques com Michael Kors, Timberland o Under Armour. De dilluns a diumenge gaudeix del Black Friday a la Roca Village, un destí de shopping màgic. I recorda, el divendres 24 de novembre ampliem el nostre horari de 9 del matí a 10 de la nit.
Bon dia i bona hora. Els carrers et criden. Els seus racons i els seus aparadors il·luminen els pobles i ciutats. Les persianes pujant, el sol escalfant a la cara... Acceptem-ho. Som d'anar a comprar. Ens encanta remenar, buscar i trobar. El comerç t'espera. Surt a gaudir-ne. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
El proper 25 de novembre no et perdis l'oportunitat de viure l'espectacle de la Kings League al Palau Sant Jordi. Podràs veure de ben a prop els streamers més seguits del moment com Ibai, The Grefg, DJ Mario, Gerard Romero i molts d'altres. A més, podràs gaudir de les actuacions musicals d'artistes de primer nivell com RUV, PV, Beret, De Tietz o Íñigo Quintero. No et quedis sense la teva entrada i vine a viure l'última final de la temporada de la Lliga de la que tothom parla.
RAC1 us està oferint el món a RAC1 des de la Roca Village per celebrar-ne el 25è aniversari.
Barcelona presenta, quan falten 3 minuts per les 9 del matí, Barcelona presenta la seva campanya nadalenca amb 300 espectacles de franc als carrers de la capital catalana 40 dies. Jaume Collboni, l'alcalde, defensa que la programació va més enllà de la celebració religiosa, diu que s'ha de treure la cultura nadalenca al carrer. Els llums s'encendran dijous que ve al Passeig de Gràcia i entre les tres coses hi haurà un espectacle del Sónar a la plaça Universitat i concerts a la plaça Catalunya entre el 16 i el 19 de desembre amb el Miqui Puig, la Núria Graham, Masoni, entre d'altres. A banda, la Casa Batlló repeteix per segon any L'experiència nocturna immersiva, una nit d'hivern, un viatge per l'equipament que l'any passat van gaudir 30.000 persones. De fet, Badalona encendrà avui els seus llums de Nadal i demà s'il·luminarà el que pretén ser l'arbre més alt d'Espanya. Quan parlem de joves, a partir de dimarts que ve, Itàlia imposarà un control parental automàtic als mòbils dels menors. Tal com llegim a La Vanguardia, s'aplicarà a titulars de targetes SIM menors de 18 anys i així els quedarà prohibit de manera automàtica accedir des del mòbil a pàgines web considerades inadequades, ja siguin pornogràfiques, d'apostes o en continguts violents. Com que molts dels adolescents tenen targetes SIM registrades, per exemple, en nom dels seus pares, la nova protecció, que serà totalment gratuïta, també estarà disponible si la demanen els adults. I atenció a aquest descobriment que avui publica La Vanguardia: la vitamina B12 podria ajudar a prevenir l'envelliment. Segons un estudi de l'Institut de la Recerca Biomèdica de Barcelona, els investigadors creuen que pot ajudar el cos a reparar teixits i mantenir una bona salut en edats avançades. I quins aliments tenen B12? Cloïsses, carn vermella, peix blau, taronja, formatge, alvocat. Vaja, un bon menú. Mai prevenir l'envelliment havia fet venir tanta salivera. I anem a les estrenes musicals, perquè així sona els més nou dels The Tietz. Pujo el cotxe i tornem a casa.